Sergi Dòria és crític literari del Supliment Cultural de l'ABC, doctor en Ciències de Comunicació per l'Autònoma de Barcelona i professor de Teoria i Història de Periodisme a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Ramon Llull. Ara, el crític ha creuat la línia, se n'ha anat cap a l'altra banda i acaba de publicar la seva primera novel·la, No digues que me conoces, una novel·la que ens explica la trobada d'un estafador i un periodista que coincideixen casualment a la presó Model de Barcelona els anys després de la guerra. Llucià, l'estafador, li explica la seva vida al periodista perquè li escrigui la seva biografia. Mentre es produeix aquest relat, el lector viatja per Espanya, França, Alemanya, Cuba o Argentina, països on en Llucià havia deixat la seva empremta. Sergi Dòria, molt bon dia.
Bon dia.
És habitual que els crítics passin a l'altra banda?
En principi no hi ha un gran historial dels crítics com a novel·listes, perquè normalment se'ls retreu, no?, que de vegades ho són massa rectes amb l'aplicació de determinades teories i no són gaire bons narradors, i són poc els casos que possiblement, i el cas el més conegut per tots, si el podrem considerar crític o teòric de literatura, seria Humberto Eco, de fet és el pare de semiòtica i és el pare de molts crítics, i Humberto Eco, bueno, va fer El nombre de la rosa, després va fer El pèndulo de Foucault i ja no hi va quedar tan bé, no?
No va ser el mateix. Sí. De fet, deu fer com por, no? Vull dir que tu et passis la vida valorant la feina d'un altre i que de cop i volta els altres puguin valorar aquesta mateixa feina, però la que tu has fet, deu fer com una mica de por.
Sí, bé, jo sóc crític de llibres i de teatre, és a dir, en aquestes dues vessants sempre ho he pensat, si algun dia escrius una novel·la t'hauràs de sotmetre al judici dels teus col·legues de la crítica, i si algun dia escriguessis una obra de teatre, el mateix, no? En aquest cas és una novel·la, però jo he escrit la novel·la precisament com un acte de justícia, dit, ja és hora que tu et posis també davant de la mirada dels crítics, però sobretot he pensat en els actors, no? I he escrit una novel·la que m'he divertit bastant, i pel que em costa, les primeres persones que la van llegir, és una novel·la que es veu que enganxa i la gent s'ho està passant bé.
Segons Carlos Ruiz Zafón, la novel·la és un viatge a la Barcelona d'abans de la guerra, un viatge forjat amb l'aplom d'un historiador, l'ull clínic d'un periodista i la màgia d'un novel·lista. Sí. És a dir, que la primera crítica, o com a mínim, no sé si és una crítica d'un amic, però en qualsevol cas, és molt bona.
És la crítica d'un amic perquè el Carlos coneixia aquest projecte i fins i tot m'ho havia dit. Has d'escriure aquella novel·la de personatges una miqueta maleïts de Barcelona, i jo li vaig comentar que estava fent-ho i vaig enviar un parell de capítols i se'ls va mirar i va agradar molt com arrencava i tot plegat, i em va animar molt a seguir en aquest camí. I bueno, i pràcticament l'escriptura, la documentació ha estat molt llarga, l'escriptura és com un pare, de fet en 9 mesos, i de seguida el llibre va començar el seu camí editorial.
Bé, aquest personatge, en Llucià, és un personatge que trobes justament buscant documentació per la teva tesis doctoral.
Sí, jo vaig fer la meva tesi doctoral, que es titula La voluntat cosmopolita, sobre les revistes gràfiques dels anys 20 i 30 i el fotoperiodisme. És el primer moment que els redactors i els periodistes treballaven compenetradament i sortien els models de reportatge que avui s'estan aplicant a les televisions. L'única diferència és que en aquell moment es feien, i la influència també de la ràdio, en la narrativitat periodística, i en aquell moment s'aplicaven a les revistes en paper, no? Aleshores, en una d'aquestes revistes, concretament la revista Imatges, que era la que a mi em servia de corpus de treball, una revista editada en Barcelona que va durar 6 mesos, i aleshores vaig veure que era un enterrament al Passeig de Gràcia, molts de cotxes, amb molt de luxe, i que sortia del Passeig de Gràcia 64 d'un senyor que semblava un prom, però que deia aquest senyor, l'home que va ser Alfons XIII. Jo pensava que era un actor al principi, va interpretar papers a la seva vida, i després vaig veure que no, que era un home que havia suplantat personalitats, i era un estafador. El que passa és que era un estafador amb molta classe, que fins i tot era reconegut en la societat de l'època com un artista de la seva metier, no?
Bé, suposo que el criteri de l'estafa avui, segle XXI, sí, i el 1930, hauria de ser substancialment diferent, no?
Sí, fins i tot això ha degenerat, el tema de l'estafa.
Això, ara abans eren elegants.
Sí, aquest senyor no venia a prendre preferents a les senyores grans, ni als jubilats, ni se n'aprofitava el diner dels aturats, I al contrari, ell feia, falsificava xecs, suplantava, i sempre mirava a llocs que eren gent de l'oligarquia, d'alta burguesia, i els bancs, sobretot, no? O sigui que era un senyor que no, mai va estafar a cap velleta, no?
Bé, hem de dir que era un senyor que també viatjava, perquè en la seva explicació de la seva biografia, en aquest periodista que troba la Model, dins de la novel·la, doncs, en Llucià explica la seva, el seu pas per França, per Argentina, per Alemanya, per Cuba.
Sí, i fins i tot Nova York, és, l'home sabia cinc llengües, sabia anglès, francès, si mal no recordo, castellà, català, italià, sabia... I deia que caló, també, si calia, no? I era un home que tenia molta facilitat. Ja de petit, jo penso que... jo vaig consultar, ell va estar internat dos cops a manicomi de Sant Boi, perquè dos cops es va fer passar per boig, perquè així era, i no podien imputar per enajenació mental, que es deia aleshores, i ara suposo també. Aleshores, ell, que quan va estar internat, el van diagnosticar idiotismo moral, no? I aquest diagnòstic, vaig parlar amb el director del psiquiàtric, i em va comentar que era un terme de primers de segle, això és un diagnòstic que estem parlant de l'any 1919, de l'any immediat, va estar dos cops, el 19 i el 26. I idiotismo moral era una persona que de jovenet té moltes facultats, aprèn ràpid tot, aprèn llengües, escriu molt bé, té una cal·ligrafia magnífica. Era capaç de reproduir una assignatura només veure-la, al cap d'una estona la podia reproduir de memòria. I, a més, es diu que va fer un any de medicina, fins i tot. És a dir, era una persona des del punt de vista superdotada, però que el tema idiotisme i moral... Més a dir, la immoralitat...
Ho tenia molt controlat. Sí. El tema de la moral, especialment.
La moral és que deia, jo vull aconseguir això i una persona honesta hauria de fer aquestes curves i agafava una autopista que no contemplava cap mena d'ètica ni de moral. És això el cas de...
I els cotxes de luxe que anaven al seu enterrament eren amics?
No, suposo que era un enterrament pagat. Era un enterrament d'aquells que venien... Havien molts capellans, havien molts cotxes... I eren, jo suposo que era del mateix nivell que tenia ell, no? Era un enterrament... I suposo que també van anar periodistes i van anar gent que el coneixia. Va de dir que els últims... Llucià va morir el 1930 amb només 40 anys. I es va retirar del tema d'estafa al 26. O sigui que els quatre últims anys, com ja no tenia causes, o les va evitar... era un empresari, era un rentista, un empresari, va ser dos anys empresari del Cinema Amèrica, del Paral·lel, i ell es dedicava a compra i venda i sobretot jugava de borsa. I deien que els últims mesos estava com... un metge no sortia de casa, el metge no sé què tenia, tenia molts problemes de salut, i estava molt preocupat pel crack del 29, clar.
Deia, està preocupadíssim. Bé, és habitual que moltes novel·les tinguin un personatge, no tots, evidentment, de les mateixes característiques, però sí que ha fascinat a l'autor, no? Un bon dia l'autor, sigui qui sigui, es troba amb un personatge que el sedueix absolutament i que l'obliga a descobrir la seva vida en una primera part, però després escriure-la, no? És un fet molt habitual.
Sí, és un personatge que, òbviament, jo el primer contacte vaig tenir... vaig pensar que això s'exagerava, no? Era bastant habitual entre els propis periodistes crear una miqueta d'herois i llegendes urbanes perquè els, precisament de forma hiperbòlica, podien interessar, no?, els lectors. Però després, quan vaig anar buscant més documentació i vaig veure que desmentaven a Le Figaro i al New York Times, vaig pensar que això
no era
un personatge pintoresc de Barcelona, sinó que això ja tenia
que
una...
Que el tenien en compte. I què deia el New York Times?
El rei dels estafadors, que ja havia fet estafes a Nova York, i de Figaro, Figaro va fer un cop molt famós, que va ser una joieria, no? Va comprar un collar molt de diamants, o no sé, un collar molt car en tot cas, i després ell va llogar una suite davant de la joieria, a l'hotel, una suite que tenia dos habitacions. Va dir que venia el seu germà, que eren empresaris, i va dir que li portessin el collaret a la suite. El joier i això van anar a la suite. Diu, seguin aquí aquella suite que té una miqueta d'un tresillo allà, seguin. Diu, de moment ficarem el collaret a la caixa de seguretat. Va ficar la caixa de seguretat al collaret i aquella caixa de seguretat connectava amb la caixa de seguretat de l'altra part de l'altra habitació, en la qual ell prèviament havia fet un forat sobradet. Aleshores, diu, ara vaig a buscar els diners, se'n va anar, que el tinc a l'altra habitació. Se'n
ja
va
anar
a l'altra habitació, va agafar el collaret i va sortir per l'habitació i encara devien estar esperant-los. I això va provocar una cerca i captura per part de la gendarmeria francesa. Aquest és el motiu que va sortir de Figaro. Però els francesos, com són tan xauvinistes, i ell viatjava tant i feia servir tants mitjans de transport, van dir, el tal Llucià és com un personatge de Julio Verne, jo que un nou fill al foc. Sí.
Home, llest era, eh?
Sí, sí, llest ho era. Llest quan va era. Sortir d'aquí de l'hotel, esperava un taxi, Gare d'Austerlitz, express cap a Espanya, i al millor s'havia deixat algun bigotet, s'estava canviant, s'estava traient, s'estava posava al millor canes, o de fet, per canviar una miqueta d'imatge, i ja està. Ara seria més difícil, amb internet,
sí,
i amb Interpol,
bé,
i tot això.
Sí, amb el CSI, per aquí, mirant
sí,
les
totes
proves,
les connexions
i les empremtes.
En aquell moment era molt més difícil. No havia una unificació de cèdules d'identitat.
No, però inclús que la seva obra passés d'un país a l'altre, sí. O sigui, que fos un senyor de Barcelona i que anés a estafar a Nova York, sí. Això també per l'època també era xocant,
home, jo
no?
Penso que, no sé si us recordeu, a la Transició van fer una pel·lícula de Catalans Universals, no? En la qual aquí, com ja sabeu que el catalanisme sempre mira només la part positiva dels bons, de, home, aquest també era un català universal.
Sí, sí, en un altre àmbit, però,
sí,
però ho era, sí, ho era, evidentment.
Ni millor ni pitjor, diferent. Digue.
No digues que me conoces, aquest és el títol d'aquesta primera novel·la d'en Sergi Dòria, una novel·la que heu de llegir per diverses raons, perquè ens porta de viatge a aquests països a través de la feina que feia en Llucià, aquest estafador que va ser reconegut, conegut i reconegut a tot el món, però també perquè, a més, ens descriu una part de la ciutat interessant, una part de la ciutat en la que descobrim una Barcelona que està també molt lluny de la Barcelona que vivim avui dia,
Sí, està molt lluny, però la situació social, és a dir, Barcelona venia de la neutralitat, no? Espanya venia de la neutralitat a la Primera Guerra Mundial. Hi havia hagut una bombolla. Hi havia gent que s'havia aprofitat, tothom ens comprava perquè tots els països estaven en guerra. Clar, va acabar, això, molta gent va fer diner fàcil, no sé si en sona, tot plegat, i aleshores molta gent va tenir feina. I clar, quan va acabar la guerra, els països van començar les fàbriques a funcionar i ja no calien aquests productes que Espanya exportava. I aleshores els patrons va començar a fer fora gent. Ara diria meres, no? Uh-huh. Però en aquell moment encara en situació molt pitjor perquè no havia el carnet d'atur com ara i tot això. I aquí va començar el procés revolucionari sindicalista de la CNT, que és on arrenca la novel·la amb la vaga de la canadenca.
Molt bé, doncs no us la perdeu, perquè passareu una molt bona estona amb aquesta novel·la d'en Sergi Dòria. Sergi, moltíssimes gràcies per venir a visitar-nos i per compartir tota aquesta història bonica i que jo penso que ens permet la possibilitat de viatjar, encara que sigui a través de la vida d'en Llucià, aquest estafador, però que ens permet viatjar i descobrir moltes coses de la novel·la. Per cert, les crítiques?
Les crítiques de moment són molt bones, són molt bones. La gent que, i a més, la gent de boca i orella, la gent que comença, tothom em diu que de seguida s'enganxa i la llegeix molt ràpid. Era el que jo pretenia. Era difícil perquè havia les dades històriques estan molt dosificades perquè no trepitgin, diguem, el ritme de la novel·la, però que siguin suficients perquè la gent es faci una idea d'aquesta Barcelona, els ambients, la forma de parlar de determinada gent, etc.
Molt bé, doncs molta sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.